Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Llopart, terme municipal de Subirats. Jordi Bort, bon dia.
Bon dia, Pep.
Estem al final de la collita i aquest any tothom diu el mateix, no? La importància de l'aigua fa que hi hagi menys raïm.
Sí, ha sigut una verema típica, podríem dir. Estem acabant, com molt bé dius, i bueno, ja estàs veient, no?, que s'està acabant aquesta verema 2023, que ha vingut molt compactada en el nostre cas. L'hem fet al voltant de quasi 4 setmanes. I atípica per aquesta sequera que ja és, no, anava a dir normal, però que no ho és, però que els darrers 2 anys hem vist que ha acumulat molt poca aigua en aquesta zona i ens ha fet que hagin perdut una mica de rendiment al raïm, tenim menys quilos, per tant l'únic avantatge és que és un raïm molt sa.
I encara hi ha gent que diu que el canvi climàtic és una invenció.
Sí, malauradament la gent que estem al camp, a tots els sectors, no només al sector de la vinya, doncs veiem que hi ha un problema seriós de canvi climàtic i si hem de, tot, qualsevol mesura és poca si no hi posem solucions, i la veritat és que és notori veure com les plantes han patit aquest estiu.
Hi ha una cosa important, i moltes vegades parlem de l'alçada, no? Aquí esteu una alçada bastant diferent amb, si comparem, per exemple, amb aquí baix a Sant Sadurní. Això es nota a la vinya?
Bé, aquesta petita diferència d'altitud de quasi 300 metres ens permet una climatologia una miqueta més bona des del punt de vista de mitja tarda, amb aquesta brisa de la marinada, doncs refresca una miqueta més. Això també ajuda a l'alentiment una mica de la maduració, però estem parlant de dies. I també és veritat que això també fa que les nostres vinyes ben orientades cap al nord, doncs també afavoreixi una mica que el cep pateixi menys, i per tant tot el que puguem fer en pro de la qualitat, malgrat aquest canvi climàtic que és tan notori en els darrers anys, doncs suma positivament la nostra ubicació.
Jo no sé si hi ha varietats, diguem-ne, que són més ofertes a la manca d'aigua o no. Com ho heu viscut, això?
Sí, estem veient. Nosaltres el que estem és analitzant i tractant cadascuna de les diferents varietats que tenim de forma individualitzada, veient quin és el seu comportament, com ha estat el cas d'aquest any, per exemple, observant com s'ha comportat el xarel·lo envers el macabeu, veient i prenem decisions de com treballar cadascuna de les parcel·les a nivell de llaurat, a nivell de coberta o no coberta vegetal, per no entrar en competència amb la poca hidratació que ha de tenir el cep, i de forma individualitzada tot això ho estem registrant, perquè creiem que en els propers anys això ens anirà donant informació per prendre decisions, diguéssim, per varietat, ja no tant com per parcel·la o per finca. I sens dubte que el xarel·lo aquest any ha patit molt més en el nostre cas que el macabeu, però la veritat és que aquest xarel·lo que ha patit més ha entrat molt sa a les premses, i creiem que el vi resultant serà un vi molt bo.
De totes les varietats que podríem dir que d'aquí casa que tenim, quina creus que és la que és més un 4x4, la que ha aguantat més aquest estiu?
Bé, aquest estiu difícil, han anat 4x2 totes, pobres, patint molt, però sí que és veritat que és el que et deia. Hem observat que en el nostre cas, que hi posem molt d'accent amb els nostres vins, amb la presència de xarel·lo, veiem que el xarel·lo ha estat resistint estoicament a aquesta sequera, i també hem vist que les vinyes més velles han sigut molt proteccionistes des del punt de vista de cuidar-se elles com a planta, perquè un dels principals riscos que teníem amb aquesta sequera ja no només era salvar la verema d'aquest any, sinó era salvar els ceps pels propers anys. I amb això hem observat que els xarel·los de vinyes més joves, doncs evidentment tenen el vigor de la joventut, però els de les vinyes més velles han fet com una defensa pròpia de la planta per poder resistir aquestes temperatures tan altes, i creiem que amb decisions que hem pres nosaltres, en algun cas doloroses, com ha sigut tirar el poc raïm que tenien per salvar aquests ceps, doncs la planta s'ha comportat positivament i s'ha autoprotegit d'aquesta climatologia en aquest cas.
Corpinat és una entitat que aboga per tenir els millors, podríem dir, escumosos de casa nostra, bones varietats, bon repòs, el vi neix a la vinya, però hi ha una cosa molt important, que és l'elaboració.
Sens dubte. Nosaltres defensem, com a viticultors, preservar aquest patrimoni vitivinícola, que és la vinya, però el fet de vinificar el 100% a la propietat als nostres raïms el que fa és donar-li la singularitat als nostres productes acabats, als nostres vins escumosos. I això el que ara ve, no?, és aquesta fase tan maca post-barema, que és veure com arrenquen aquests vins la fermentació, com s'acaben produint i com acabarem fent els copatges per poder fer els escumosos de llarga criança que en el nostre cas tan acostumats estem. Per sort, el món del vi és un 365 dies a l'any que es comporta passant diferents coses. Acabem barema, però comencem el procés de la vinificació de cadascuna d'aquestes varietats perquè en el celler ara comencin a passar la màgia, no?
Jordi Bort, esperem que aquestes festes i sobretot els dies de cada dia puguem veure aquests escumosos d'alta qualitat com tenim aquí molt a propet. Anem a tastar alguna cosa?
Som-hi, gràcies.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. I és clar, una nova fonda, un nou podcast, perquè tenim els fogons encesos amb les cassoles que van fent la xup-xup i ja tenim unes quantes picades per anar posant a cassoles molt determinades. Mentre aquestes cassoles fan xup-xup, nosaltres farem el programa. I és que ja ho veieu, hem començat amb una bona xerrada des de la vinya de la família Llopart, molt a prop de Sant Sadurní d'Anoia, i després anem cap a on? Home, cap a la Guibregínies per veure quin nou restaurant posarem a la cuina catalana, a la nostra estimada guia de restaurants. Després tenim una conversa molt interessant amb un cuiner, amb un xef, amb un mestre de mestres. Salvador Brugués és un cuiner de Sant Hilari Sacalm, molt company, molt amic d'en Joan Roca, del cuiner Joan Roca, i amb ell hem anat fins a Sant Hilari per parlar amb tranquil·litat de la cuina a baixa temperatura. Des de les cassoles de ferro colat i les cassoles de fang fins a la cuina al buit. Una cosa molt interessant, aquesta que avui hem fet avui amb en Salvador Brugués. I acabarem, com no, home, des del celler Rim, amb en Jordi Esteve, per parlar d'una mica allò, un toc poètic, i acabarem amb la cita final. Esperem que us agradi, nosaltres ens hi posem, i vosaltres ja podeu agafar taula, que portem el porró i l'amanida. Comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I quan són aquesta sintonia, és la sintonia de la Guia Virgínies de la cuina catalana, i ja tenim a l'Òscar Gómez a punt avui. Òscar, com anem?
Hola, molt bon dia, Pep.
Què, tot bé?
Tot bé, sí? Tot fantàstic, i avui vinc amb entusiasme, perquè porto un lloc, porto un lloc que estic convençut que tu també t'entusiasmarà.
A veure, ja.
Mira, avui proposo que posem a la guia la Font d'Europa a Granollers.
Home!
Al carrer Agustí Vinyamata número 2.
Una institució.
Una institució. Aquesta casa va obrir l'any 1771.
Déu-n'hi-do. On eres tu, 1771?
No me'n recordo, honestament, és la veritat que no me'n recordo. Però, bueno, sé on estava la família Parellada, perquè vam per la vuitena generació al capdavant d'aquesta casa. Ara mateix la Maria Antònia Parellada és la que s'encarrega de portar el timó. I és d'aquests llocs on t'has de posar... Tu pots anar vestit com vulguis, però per dintre t'has de posar 21 botons perquè es mereixen tot el respecte i consideració dels aficionats de la cuina catalana.
I, clar, i a més és un lloc d'aquells que hi pots esmorzar, dinar, berenar i sopar el mateix dia.
Doncs sí, perquè fan honor al seu nom i són una fonda i per tant et donen de menjar qualsevol hora del dia. Si vols esmorzar, pots anar pel capipota, per la truita de brandada de bacallà, perquè veus que tot és cuina tradicional, és cuina de plats nostrats, una sala molt senyorial, una decoració preciosa, magnífica, excepte la llum. A mi no m'agrada molt la il·luminació de les nits, la trobo massa de color taronja.
Clar, perquè voleu fer fotos, els foodies, no?
Sí. Bueno, no sé si m'agrada gaire que em diguis foodie, però sí que és veritat que vull fer fotos i no surten gens bé, gens bé. Però bueno, no té cap importància. L'important és que la cuina és molt sòlida i està molt ben feta. Per exemple, vaig gaudir amb la truita amb suc. Aquest suc és una forma d'afegir sucositat a la truita. Ells hi posen un suc de capipota i si no vols començar amb la truita amb suc, pots escollir els calamars de la Romana, que són també una institució dintre de la institució que és la Font d'Europa.
Caram, tu, caram. A veure, calamars, capipota, truita de patata i ceba amb el suc de la capipota. Què més? Què més?
Capipota. Mira, si vols cullera, fricandó, que el fan boníssim, supertendre, molt gustós. Si t'agrada l'escudella, doncs agafa't l'escudella i carndolla quan la tinguin a la carta, perquè la broden. Si t'agrada l'arròs, doncs una paella parellada. Si estem a la casa, doncs una paella parellada. I a més tenen una cosa xula, que és que cada dia de la setmana, a part d'aquesta paella parellada que es fixa a la carta, segons el dia van canviant l'arròs. Per exemple, els dimecres fan arròs melós de capipota amb samfaina. I els divendres fan arrossejat de potes de calamar.
Carai.
És a dir, que segons el dia que vagis, pots agafar un arròs melós, un arròs més sec, un arrossejat, i pots anar, diguéssim, tastant els diferents tipus d'arròs que es fan al nostre país.
Déu-n'hi-do, home, això va bé, eh? Clar, escolta, i per exemple, els que ens agrada el xai, què? Com ho tenim aquí a la Font d'Europa?
Hi ha un plat que es diu, bueno, el nom ja ho diu tot, xai del Montseny, rostit a les 12 cabeces d'all. És a dir, que ja no enganya, perquè té un gust d'all i té l'all rostit que posen en el plat una d'aquestes cabeces d'all rostida, escalivada. Per tots els que us agrada l'all, que podeu xafar-la i surt com aquesta mena de puré d'all escalivat, que és tan fregant i alhora no és gens fort, no es repeteix. És un acompanyament fantàstic per la carn de xai del Montseny.
Carai, que bé. Doncs home, i tant. Escolta, hi ha una cosa que és molt important aquí, eh? I és que, clar, no podem deixar les postres.
No, les postres no les podem deixar i jo personalment, sempre que vaig als jocs i veig l'opció de pijama, demano pijama. I ells tenen una pera al vi que serveixen en pijama, és a dir, acompanyada, en aquest cas, acompanyada de gelat de nata. I la pera està molt bona perquè està molt ben confitada amb el vi i el vi ha anat reduint fins a formar una mena de xarop dolcenc amb el gust del vi. La pera té aquest... encara està sencera, però ja comença a ser tubeta. I és un plat fantàstic per acabar l'àpat, la marinada.
Doncs, Òscar, em sembla que amb totes les de la llei, la Font d'Europa de Granollers, de la Maria Antònia, aquesta vuitena generació de la família parellada, entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana.
I tant, per la porta gran.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Que vagi molt bé.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui hem anat cap a Sant Hilari Sacalm, un país fantàstic on molta gent segurament ho coneixerà per moltes coses. Una, perquè és un dels països de l'aigua a les comarques gironines. Altres, perquè de ben segur que aquí potser quan eren joves i venien a passar llargues estades. Altres, perquè de ben segur que potser a l'època de Nadal molt a prop d'aquí i venen a buscar algun avet aquí a Espinelves. Altres potser perquè també hauran vingut a buscar o hauran menjat uns deliciosos jaumets, que encara no sé si s'hi fan, però és que avui anem al taller de cuina d'un cuiner que té moltes coses a dir, en Salvador Brugués, un especialista de cuina, un mestre de mestres, un mestre de molts alumnes de l'Escola d'Hostaleria de Girona, el qual doncs, ja fa una bona colla d'anys, es va dedicar amb cos i ànima sobretot a reflexionar sobre la cuina, sobre la tecnologia, sobre les tècniques de la cuina, i una cosa que els últims 30 anys n'hem anat parlant, que és la cuina a baixa temperatura. I avui venim aquí al seu taller, que a veure, ja veig aquí que la porta està oberta, mira, ja la veig aquí. Salvador, bon dia.
Què tal? Bon dia, Pep, com estem?
Escolta, quin taller més bonic que tens aquí, eh?
Bueno, hi ha gent que es compra cotxes i jo m'he fet un taller.
Això passa molt, eh? És a dir, moltes persones, diguem-ne, fan del seu oci una cosa com aquesta. Tu de l'ofici n'has fet l'oci i a casa teva t'has muntat aquí a la banda de baix un taller. Però Déu-n'hi-do, quin taller de cuina tens aquí, eh?
Bueno, si t'agrada cuinar, t'agrada fer-ho bé. Llavors, bueno, feia temps que ens ho pensàvem amb la Mireia i un dia ens vam decidir, de fet estàvem jugant a ping-pong, això era un taller, era un quarto amb els endreços, i bueno, vam anar mirant. De fet, jo tenia la cuina de llenya de l'hotel de Can Brugués abandonada a casa dels meus pares i volia posar-la en algun lloc, i va ser l'excusa. I vam muntar aquest taller per cuinar, per aprendre, per compartir. Jo crec que està bé, si t'agrada està molt bé.
Clar, això els bascos en dirien que és un xoco, de ben segur que hi fas bones, diguem-ne, festes gastronòmiques aquí, però veig aquesta cuina que a mi em porta també molts records, una cuina que té molta història, no?, aquesta cuina, Salvador.
Sí, de fet, bueno, Sant Hilari ha estat sempre un poble de turisme, ara no tant, però va ser un gran poble de turisme, i a casa meu teníem una fonda on la gent venia a passar doncs molts dies. Abans les estades no eren tan curtes, la gent agafava dies de vacances, de relax. Sant Hilari era famós per l'aigua medicinal, bàsicament la de la Font Picant, i llavors bueno, a casa meu era una fonda i cuinàvem sempre. De fet, la cuina aquesta cuinàvem i escalfàvem l'aigua de rentar, i inclús la calefacció, que valgui dir que sempre em fotia de fred, però el meu pare deia que ja n'hi havia prou. De fet, abans la cuina econòmica servia per tot.
Clar, diguem-ne, generaves la calor per la cuina, una calor molt residual, que això, diguem-ne, aporta el que parlarem d'aquí una estoneta, però també suposo que aquests tubos devien, diguem-ne,
exacte,
córrer per tota la casa, no?
Exacte.
Ara s'han tornat a posar de moda les cuines econòmiques,
sí,
eh?
Sí, 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 estan bé, donen molta feina, però jo que està bé, i el calor que donen, ostres, és un calor m'ànima, és una cosa diferent a cuinar amb llenya. La veritat és que jo crec que és un luxe. Més, una mica més complexa. Jo me'n recordo al final de la fonda, com venien nanos de l'escola, no hi sabien cuinar. No, és més difícil que no pas obrir i tancar el gas o pujar o baixar l'inducció. Però quan en saps, la veritat és que està bé. Dona un toc diferent al menjar, la veritat.
Home, recordo un diumenge de l'any 91, ara aquí podríem posar una música d'aquelles d'abans, que em vas convidar a poder venir a aprendre una mica a cuinar amb aquesta cuina, i recordo que hi havia moltes cassoles amb aquí al damunt d'aquestes planxes, que els francesos això en diuen cop de fer, no?, cop de foc, que clar, diguem-ne, aprendre a coure o aprendre a cuinar no amb una flama, que diguem-ne que tu la pots controlar molt bé, sinó amb l'escalfor d'una planxa de ferro que deu fer 2 o 3 centímetres, això és... Ara ho veig 32 anys enrere i dic, hosti, que romàntic que és això, però sí, clar, sí, que difícil, perquè clar, aquestes planxes s'escalfen amb la llenya que hi posaves tu sota.
Sí, sí. Ara vist la llunyania, potser m'ho sembla, però recordo que no, que era... El dia a dia em vas aprenent, com tot, i llavors inclús pel color de la planxa ja veies si allò anava bé o no, perquè, per exemple, quan fèiem casaments, que fèiem casaments de 150 i primer marcàvem els llenguados, cobre 150 llenguados amb una planxa de ferro, no es podia dormir, tenies que anar afegint, però la quantitat justa, i tenies que anar-te moguent. passava el mateix amb el forn. De fet, hi havia un petit calaix de forn on posàvem com dues estanteries i cada estanteria feia una calor diferent i, de fet, teníem que anar girant els canelons perquè s'enreucien de la part que tocava més el foc i no quedaven reusos de l'altra. Per tant, l'avantatge que tenim ara amb forns de convecció, amb molta tecnologia, no la teníem. Ens en sortíem, ens en sortíem bé, vull dir que no de tot se n'aprèn. I, de fet, te n'adones de la intel·ligència cultural i gastronòmica que tenia la gent d'abans, que sense tenir tanta tecnologia cuinaven molt, molt bé.
Clar, aquí hi ha una cosa important en tot això. Jo ara recordo aquella cuina de molta alçada, no sé si... Clar, jo ara diria 4 o 5 metres, no?, tot i que avui en dia, diguem, les cases cada vegada són més petitetes i gairebé no arriben a més de 2,5 metres una cuina, no? Però tu de qui vas aprendre més, a cuinar? De la mare, de l'àvia?
Bé, bàsicament vaig aprendre d'una dona que es deia la Molinera, que diguéssim seria la segona àvia, que és una dona, és la dona que he sentit cridar més i fer més renecs del món. Tenia un caràcter increïble, però era un tros de pa, però a l'hora del servei era de la vieja escuela, i ella havia anat a Barcelona i a Mallorca a servir senyors. I llavors, quan va tornar a Sant Hilari, doncs, bueno, els de casa, els pares, la van fitxar, es va convertir com la segona àvia, i ella era la cap de cuina, amb un geni, i ja venia d'una arrel de cuina burgesa, se li notava. De fet, feia uns guisats, feia una sèrie de coses que no es portaven a Sant Hilari i que, ostres, ens va fer aprendre a tots. Llavors aquesta dona es va anar fent gran, d'aquí hi havia, de fet, era una cuina de dones. Hi havia la Molinera, la iaia Cita i la meva mare, bàsicament d'això. I elles ens van transmetre doncs, coneixements i llavors nosaltres vam anar seguint. Vam trobar el camí molt llaurat, molt fet, vull dir que va ser fàcil.
Clar, però tu vas creuar dues coses. Per una banda, diguem-ne, la saviesa popular d'aquestes tres dones a casa teva i per l'altra, dels coneixements que va instaurar l'escola de cuina, no? Que ara parlem d'escoles i a Catalunya podem gaudir de moltes escoles de cuina, d'un coneixement, diguem-ne, culinari i acadèmic, però, i en canvi a casa... un gran coneixement culinari però gens acadèmic, no? Això, 30 anys enrere, ara que gairebé estàs a punt, diguem-ne, de jubilar-te, no? Com ho vas viure, això? Quins són els teus records? I sobretot, tu que ets professor i que fa 30 anys vas ser professor meu, com vas creuar, diguem-ne, aquesta manera d'entendre la cuina?
Bé, quan va ser el moment de triar què volia fer... Quan tenies 13, 14 anys abans, que eres molt jovenet, bueno, vaig pensar aviam què volia fer i vaig pensar que m'agradava el que fèiem a casa. Ja ajudava, ja de petit tothom ajudava, no? Abans feia les amanides, corria per allà amb els postres o ajudava el pare a anar a comprar. I llavors jo havia tingut un germà que ja havia estat a l'escola d'hostaleria de Girona, però en aquell temps només es feia 2 anys, llavors anaven 2 anys a Madrid. Llavors jo, amb 14 anys, vaig agafar l'Hispano-Lerense, em vaig plantar a Girona i vaig començar a fer cuina. Vaig arribar i el gran mestre que hi havia, que era un senyor molt i molt bo, que es deia senyor Barberà, ja estava molt gran, ja estava fotudot, i ens va plegar mig curs, i de fet vam estar molt temps sense professor de cuina, i llavors va venir el que podríem dir l'escola granadina, i van venir en Manuel Romero i el senyor Reviz. I llavors, aquí el salt, he de reconèixer, va ser un primer moment, va ser una mica terrible, perquè la seva manera de fer era molt allunyada de la nostra. Llavors ho entens amb el temps, però esclar, tot i que la cuina és bastant igual a tot arreu, tots pintem amb diferents pinzells, tots ho fem de diferent manera, i llavors, de la cuina de casa a la seva, hòstia, els primers dies em va xocar. De fet, també perquè era una cuina... endreçada, i a casa no. A casa era una cuina casolana, bueno, anar fent, no tan ordenada. Llavors allà vaig aprendre el que ara crec que he de fer, que és el mateix, no? Explicar una sèrie de tècniques, ordenar, agafar hàbits que et van professionalitzant, molt més que elles. Que elles feien això, però la meva àvia potser pelava mongetes o s'anava a fer habitacions. En canvi, jo em vaig poder preparar I és clar, això és un gran avantatge. Llavors, l'escola em va ensenyar com es tenien que fer les coses per fer-les d'una manera rigorosa.
I que sempre sortís més o menys bé, però no em negaràs que la saviesa, diguem-ne, de les àvies, de les mares, sobretot aquestes dones de la cuina, es regia per altres paràmetres. Ara, per exemple, veig aquí a la cuina que tens una caixa que hi tens termòmetres, que de diverses maneres, i tens també un mesurador de pH, i tens molt, diguem-ne, de maquinetes digitals, i en canvi abans jo recordo, i precisament encara recordo tu, quan només mirant el sofregit i només enflairant, deies, no, deixa-li una mica més. I això quan t'ho deia un àvia, no, li falta una mica, li falta una mica. Bueno, quan li falta, no? I això només, diguem-ne, que s'arregla d'una manera, que és experiència.
Sí, esclar, es tracta d'això. La part tecnològica hi pot ser, però si no hi ha coneixement, si no hi ha pràctica, difícilment sortirà. Llavors, potser és el que veiem quan estem a l'escola, no? Que hi ha molta gent amb moltes ganes. Jo en aquest aspecte me'n recordo de tu, de ganes, una bestiesa, però és veritat que el temps ens va afinant a tots. Llavors, clar, estar a casa i estar al costat d'aquelles dones que anaven rebenant, el dimarts es feia el sofregit, es feia una cassolada de sofregit que la posàvem allà al foc a les 8 del matí i s'acabava a les 2 del migdia. I anàvem fent, i jo em semblava, al cap d'una hora em semblava que ja estava. I ells anar fent. O moltes coses les fèiem confitades en un cantó de la planxa, res, gairebé ni es movia l'oli, i la molinera tot de cop deia, va, ja està, ja els pots treure. No? I tots els confits els fèiem així. Llavors, no hi havia termòmetre. Però ell amb una ullada ja sabia si allò bullia, si no bullia, si ho tenia. Sistemàticament ja la girava, ja girava la cassola, perquè el calor... Ara ja no ens passa això. No sé si ens en sortiríem ara. Ara ens hem... no sé si ben acostumat o mal acostumat, en aquest sentit.
Aburgesat, no?, una miqueta. La tecnologia ens ha aburgesat o no? Què creus?
Bé, com tot, avantatges i desavantatges. Com, si l'aprofitem per bé, és molt bona. Si no, pot ser que ens doni una cuina freda, una cuina sense ànima. Llavors, la tecnologia i el coneixement ens dona molt, però l'experiència, i jo diria que el cor, les ganes, també ens donen molt. Vull dir, coses d'olorar, de tastar, de veure-ho, de no refiar-t'ho, de posar allò, de punxar, aviam si aquella peça de carn no la veus bé... Això la tecnologia no ho fa. Si hi ha el forn que et diu, pots donar la tendresa que vols, pots donar-li el color, ho pots programar tot amb un forn. Bueno, no està malament, però a vegades no cal que estigui tan bé. I amb això sempre penso un dia que vaig sentir en Pitu Roca que deia la perfecció de la imperfecció. No cal que tot quedi igual, que ens agrada que a vegades doncs, tingui un toc més cruixent aquí o un toc més ros allà. Llavors, bé, combinar-ho tot. Val a dir, la tecnologia és una gran cosa. Hem tirat endavant, cuinem millor, ens alimentem millor. Però és veritat que hem perdut una miqueta aquella ànima que hi havia abans a les cuines, que era una mica més romàntica.
Aquí a Sant Hilari Sacalm, al taller de cuina d'un gran cuiner, Salvador Brugués. Jo ara anava a dir especialista en cuina al buit, però hi ha... De fet, s'ha de dir només cuiner, no? Tot i que, això, ara parlàvem de l'any 91, Salvador, i va ser més o menys aquella època, entre finals dels 80 i principis dels 90, que van començar a parlar de cuina al buit. I, de fet, jo ara mirava i he posat a un cercador cuina al buit i em surten un fotimer de màquines per fer de cuina al buit quan fa molt poquet, això com dèiem, només 30 anyets aproximadament, van parir, diguem-ne, una màquina que es diu Roner, que tu també, diguem-ne, ets un dels grans instigadors, no? I ara que veus que hi ha tantes màquines que fan el mateix que feia aquell Roner, no?, que cuinava el buit, què en penses? Com ha evolucionat això?
Bueno, això anava molt de pressa. En uns anys, de fet, jo crec que vam enganxar un moment de canvi a la cuina molt important. Vam enganxar un moment de la revolució, segurament començada per en per en Ferran Adrià, també jo crec que hem de pensar també en Santi Santa Maria i molts cuiners que hi van fer-hi molt, però en aquell moment on quan van sortir aquests cuiners i van sortir els congressos culinaris, aquí va haver-hi un moment on es va poder explicar les coses. Llavors, és veritat que en aquell moment estàvem treballant amb en Joan Roca i amb en Narcís Cané, ells dos van fer el Runner, jo en aquest cas no hi era, de fet, el Runner vol dir Roca Cané, i vam començar a explicar què era això de la cuina del buit. I me'n recordo amb un cas concret, que en Joan va anar a Sant Sebastià, els primers congressos importants eren a Vitòria o Sant Sebastià, i va tornar i va dient, la gent s'ha tornat boja fent preguntes sobre el buit, la màquina del buit, tothom té la màquina del buit i ningú sap per què serveix.
Clar, és que, perdona, però clar, jo recordo que a l'escola ens deien punts de cocció de la carn, n'hi ha tres, no? Que podem dir cinc, que és cru, no? Blé, el sí, punt, sí. No? El puent, i molt cuit. I llavors era punt més i punt menys. Sí, sí. I vosaltres aquí vau destrossar aquesta teoria a partir de les temperatures, no?
Sí, sí, la idea va ser aquesta. Nosaltres, de fet, vam anar a un curs d'en Jorge Prelús que va venir a l'escola i va venir de la mà del gran Joan Vinyes, que ens va deixar l'any passat, i aquest home era un gran inventor i va inventar això de la cuina al buit. I nosaltres aquí vam veure que hi havia alguna cosa. De fet, vam anar experimentant i diguéssim que li vam tombar una mica la seva teoria. Ell simplificava molt la cocció, deia els peixos es couen a 90 graus, el doble de temps, deia unes coses molt estàndards i nosaltres no ens vam acabar d'entendre, volíem afinar més i vam anar a buscar les temperatures a cor de producte. O sigui, vam canviar la idea per dir, no és tot igual i el que s'ha de fer és intentar afinar la millor temperatura de cada producte i va néixer la idea aquesta de les coccions a cor de producte i vam treure una cosa que jo crec que s'ha expandit i tothom en parla, que són dos tipus de coccions, les coccions directes i les coccions indirectes. Abans ningú en parlava d'això, de fet, jo crec que surt a partir del nostre llibre de cuina El Buit, que surt el 2003, on separem unes cuines, que una manera de cuinar que podríem dir cuinar amb seguretat, que serien aquestes coccions indirectes, perquè diguéssim que matem els microorganismes, o les indirectes, que vol dir cuinem i servim, com es fa moltes vegades a la cuina catalana, que a vegades fem una cosa molt poc cuita i ens l'hem de menjar al mateix moment, i altres que hem d'assegurar. Llavors aquí jo crec que el que vam intentar va ser donar coneixements, pistes, en aquell moment ja hi havia molta informació, de la millor manera de cuinar el buit. Tanmateix ara veig que quan vam fer el llibre vam estar amb un gran científic que ens va dir, això no és cuina al buit, això és cuina a baixa temperatura. I jo en aquell moment no ho vaig creure, vaig pensar, aquest no en sap gaire, no hi entén.
De fet, l'Hermetis, quan us va fer el pròleg del llibre de la cuina al buit, també, diguem-ne, que no és pas allò, que no són només afalacs, no? També us planteja molts reptes.
Sí. No, qüestiona molt, i de fet vam anar a París a parlar amb ell per fer el pròleg. Això era un... Bueno, era tenir un Rolling Stone que et fes el pròleg d'un llibre. Llavors ja ens va dir, us esteu equivocant. I el text doncs va posar molts dubtes. Puguem dir això no. I és veritat, ara hem arribat i hem vist que és cuina a baixa temperatura, que segurament ja ho feia la meva àvia, això. I la meva mare és cuina a baixa temperatura, només que nosaltres ara li hem posat objectivitat, li han posat dades, com que ara hi ha tecnologia, ja està. I ara veig que hi ha molts equips i és que és normal, perquè quan tu vas estudiar a l'escola també cuinaves amb un forn que el foc sempre era per sota i això té molt poc control, té aquest control d'ànima, però és molt més difícil que amb els forns que fem servir ara, que són digitals, que tenen un ventilador, que la calor es reparteix per tot arreu, que hi podem incorporar humitat, que jo veig que és la gran avantatge de cuinar, no cuinar només amb sec, el sec és un mal conductor de calor, és molt difícil dominar-lo, sinó cuinar amb humitat, que és el que necessitem per fer cocció a baixa temperatura.
Clar, però per exemple, quan vosaltres vau començar a agafar un producte, a posar-lo en una bossa de plàstic alimentari que aguanta la temperatura, que vau sellar aquella bossa i que la vau posar a dins d'un bany-maria calent, ja vau veure que la conducció, és a dir, que la cocció és molt més regular així, que no pas si agafem el mateix producte i el posem en una cassola al forn, com deies tu, allò que abans era, no? Sí. El forn només a baix, no?
Aquí, la clau és aquí, la clau és aquí. Nosaltres, de fet, jo sempre dic el mateix a tothom. Si tu poses un forn a 100 graus i poses la mà dins, tu li pots tenir 10 minuts, que no passa res. Si tu poses aigua bullint i poses la mà sobre del vapor, et cremaràs molt, perquè l'aigua i el vapor són molt bons conductors de calor. Llavors, com que són tan bons conductors de calor, el que fem és poder baixar molt la temperatura per respectar-ho més. Però el que et deia, jo ara veig que això ho puc fer al forn, si poso molt de vapor a dins el meu forn, puc cuinar aquest bacallà segurament a molt baixa temperatura i se'm courà bé si hi ha humitat i no tindré que posar-li una bossa. Si moltes vegades ens en podrem estar d'un excés d'utilització de plàstic i tornem a anar a la idea de cuinar a baixa temperatura. Ara aquest bacallà jo el poso 70 en un forn i estarà 3 hores, quedarà ben sec, perquè quan es cou i ell s'evapora l'humitat, el que perd energia i en comptes d'escalfar refreda. I llavors tarda més a coure i queda sec. Llavors l'humitat és el que hem vist que hem d'anar.
Clar, de fet, quan tu parlaves ara de la teva mare, la teva àvia i la senyora, com es diu la senyora?
Senyora Molinera.
La senyora Molinera, que fèieu els confitats, has dit.
Sí.
Clar, el confitat ja és una tècnica, diguem, ancestral, no?
És
posar un producte submergit en un greix, antigament era llard de porc, no? Ara, diguem-ne, moltes vegades per poder-ho fer una mica més saludable, doncs ho podem fer-ho amb un oli, no? Vegetal, un oli d'oliva, o així. Però clar, ja feies això, no?
Sí,
ja,
sí.
L'únic és que no sabies si aquella temperatura estava a 70 o 90.
Sí.
I una cosa que també vau fer vosaltres va ser que vau dir, ei, amb les proves que fem no té res a veure la textura d'un producte, sigui un tall de bacallà, o sigui un pollastre, o sigui una llata de vedella, si la coem a 65, a 70, 75, a 80, 85, a 90, o a 100, o a 150 graus.
Sí, sí, bàsicament és aprendre. De fet, quan nosaltres fem un bacallà fregit, ja està molt bo. Ara no podríem dir, no, és que totes... No, cada cosa té el seu, cada cosa té el seu equilibri, però és veritat que un bacallà fregit, si ens passem 2 o 3 minuts a la fregidora, quedarà sec. Quan cuinem a baixa temperatura, no ens passa això, és un avantatge. També és veritat que tindrà més gust el bacallà fregit que el cuit amb una bossa. Tindrà un gust més, només de bacallà. Hi haurà gent que li agradarà i hi ha gent que no.
I allò que diem la reacció de Maillard.
La reacció de Maillard, sí, o la combinació d'alta i baixa temperatura, que ara es fa molt. Ara la idea de la precocció, però, sí, per exemple, jo m'agrada molt fer una papada. I, de fet, aquesta papada la vaig aprendre a Can Faves i en Santi confitava en greix i llavors marcava la planxa. Llavors, al cap d'un temps de pensar-hi, jo vaig dir, home, si en Santi ho feia així, escolta, posem la papada dins una bossa de plàstic amb un bon greix, ho aromatitzes i en comptes de fer-ho a ull, ho posem a la temperatura. Llavors, investigant, vam veure que això es movia entre 65 i 80 i llavors és qüestió de menjar moltes papades provant diferents relacions temps-temperatures, quina t'agrada més. I, de fet, això és el que vam explicar al primer llibre de cuina, el 8, que vam fer amb en Joan Roca.
Clar, de fet, aquí, a vegades, potser, sense posar-li el nom, ja fèieu allò que era la cocció indirecta, no? És a dir, fèieu primer una cocció a una temperatura i llavors fèieu una alta, diguem-ne, un sellat, un acabat, diguem-ne, amb una temperatura molt diferent, no?
Exacte. De fet, és que jo crec que, mira, ara mirant enrere, jo crec que una de les aportacions més grans que vam fer és això, separar la cocció directa de l'indirecta i dir, ei, si vols que sigui indirecta, que vol dir que ens ho menjarem en un altre moment, has de posar-hi uns paràmetres higiènics, que no és res més que arribar com un mínim a 65 a cor durant 30 minuts. No? Llavors, amb això ho vam endreçar, diguéssim. Llavors, això ja s'havia fet sempre, els confitats, no? Els confits, tu te'n vas a la Cerdanya o te'n vas, tinc un amic a Llavorsí, que fa això, els acou, i llavors, quan tu vas a esmorzar, el treu del greix, li dona un cop de forn i queda enreucit. Llavors, ajuntem les dues avantatges, la dolça, la suau, la de baixa temperatura i l'alta. L'alta és la que hem de vigilar perquè si ens passem es crema. També és veritat que ara que també parlem molt de salut, l'alta temperatura, si ens passem, podem cremar molts nutrients i ens passa el mateix amb la brasa. La brasa l'hem de cuidar amb tacte. Massa foc, massa carbonització pot ser dolenta. però amb seny està bé. Tot és qüestió de posar una mica d'equilibri.
Ara, precisament, que parles de foc, que parles de brasa, aquests acabats, hi ha una tendència, i no sé si és que se'n fa un gran massa, digue-li esnobisme, digue-li potser folklore del foc i de la brasa, però es veuen, diguem-ne, moltes carns que es couen a flama gairebé directa, no? I de fet, també és una d'aquelles coses que penses, ostres, tu, el carbó té una temperatura, la flama en té una altra, i sobretot la flama directa, és a dir, pensem en un xuletot, no?, que el cous i que sota hi ha la flama i que estàs coent amb la flama, hi ha molts atractors, i penses, ostres, és que no és el mateix. Tu què opines d'això?
Bé, és un tema molt complex. El foc directe, que sempre, bueno, entenc que l'home ha evolucionat per el fet de poder cuinar, i hem cuinat gràcies al foc. Llavors això ja és un agraïment, ja és dir, ostres, això ens ha tret o ens ha portat on som ara perquè ens ha estovat el menjar. Però és veritat que les coccions molt agressives, amb foc molt directe, si no vigilem el que són carbonitzacions, no són bones. També ho és una torrada feta amb un aparell elèctric.
I que es cremi el pa.
Que es cremi el pa. També és veritat que, per exemple, la cuina catalana, que hem fet servir molta flama, també és veritat que llavors aquesta flama la traiem. Un exemple clar són els calçots. Ho deixem carbonitzats.
Sí, però clar, no et menges
la pell.
Fora,
traiem. Aquí està bé. Quan fem brases, també és veritat que les fem més o menys ajustades, amb diferents alçades. Si no hi ha carbonització, jo crec que no hi ha d'haver-hi problemes. El problema és quan ens passem de punt, que passa el mateix amb l'oli. Quan fregim una cosa i com fumeja i quan hi ha algun menjar a dins que es recrema, llavors, com amb tot, és equilibri. Per sort, jo crec que ara, a nivell professional, jo crec que està molt superat, jo crec que hi ha molts coneixements, i a casa també, a casa ja quan veiem el fum de l'oli ja no el deixem cremar, ja el traiem. Bueno, jo crec que és aquest equilibri, amb cuinar. L'avantatge de cuinar a baixa temperatura és que llavors el segon mercat és molt ràpid, ho fas en un segon, per això ha tingut tant d'èxit a tots els restaurants, que els restaurants el que fan és que cuinen abans, i llavors el moment del servei, que és el moment d'histerisme, el moment de bogeria, pots tenir una carta arreglada fent-ho al moment. De fet, el meu exemple més clar seria quan vam començar a fer el cochinillo. Me'n recordo que amb en Joan Roca vam anar a explicar a Segovia com fèiem el cochinillo. Ja té collons, eh?
Clar.
Saps allò?
M'agradaria veure la cara dels cuiners i cuineres segovians, no?
Bueno,
què venen a fer aquests a Girona primer? Sí. Explicar-nos com hem de fer...
Bueno, n'hi ha un que va muntar una superempresa i que ha fet això. Els ha cuinat a baixa temperatura i llavors els acaba el moment sencers. Però aquesta tècnica, per exemple, ha ajudat que molts restaurants puguin tenir un cochinillo, una ració de cochinillo, i no tot un garrí, no tot un porcell, perquè el problema del porcell és que si te'l menges al moment és una meravella, però si te'l menges al vespre, aquest porcell ja està sec, ja està xut.
No, i també hi ha una cosa important, que de fet això a la cuina més clàssica de la restauració ja s'ha fet i es fa encara, per exemple, el Via Veneto, no? És a dir, tu rosteixes un porcell o rosteixes un gall i, clar, la cuixa té una cocció, l'espatlla en té una altra, el costellà en té una altra,
clar,
i les orelles del garrí també en tenen una altra. Llavors, l'hauríem de menjar per estadis, no? I, clar, si l'espatlla és bona, vol dir que la cuixa encara està crueta i que el costellà potser ja està passat de cocció.
Sí, sí.
I aquesta tècnica potser també, una de les coses, jo crec, és que et deixa ordenar una mica, no?
Sí.
I democratitzar, sí, la temperatura i les textures.
Té avantatges, té avantatges. Jo sempre explico el cas del Pollarça. El cas del Pollarça és una mica similar al porcell. Jo et diria que potser un pèl més difícil i tot, perquè quan mengem pollastre tenim unes cuixes que poden ser molt tendres, però unes petxugues que solen quedar molt seques. Llavors, veig a casa, ho digui a pollastre, si hi ha 5 pollastres, tothom vol cuixa, poques petxugues. I jo sempre penso en Nadal, que jo a casa fèiem un capó de 6 quilos. Ostres, jo sempre pensava, em tocava aquella petxuga que era seca com una mala cosa, que, bueno, les panses les anava passant, però pensava, com pot ser el dia de Nadal, un dia tan maco, la meva mare fa això tan dolent. I veia el meu pare que es fotia aquella cuixa, una cuixa de pam, que se li fonia a la boca. I llavors amb el temps t'adones que, bueno, és que la cuixa té col·làgen, necessita molt de temps, suporta passar-se temperatura i la petxuga no. Llavors nosaltres què hem fet? Doncs el que fem és baixar la temperatura de cocció, baixem el mínim, que seria 65, i allarguem el temps. O sigui, que hem après a maltractar el producte, a sobrecoure'l, però en comptes de fer-ho per temperatura, ho fem per temps. Baixem la temperatura i allarguem el temps. Sí que es passava una mica la petxuga, però res a veure. I ara què passa? Que tothom per Nadal fa els pollastres cuinats a baixa temperatura perquè tant cuixa com petxuga siguin bones. Per això, en aquest sentit, amb altres no, però en aquest sentit és molt avantatjós. Amb altres hi ha coccions tradicionals que guanyen a la cocció a baixa temperatura. De molt, de molt.
Clar, parlem una miqueta a nivell d'usuari, perquè, clar, quan parlem, diguem-ne, a vegades això passa no a la cuina, ui, si haig de comprar gaires coses, ja m'atabalo. I, en canvi, parlem de baixa temperatura, no hem de comprar-nos ni una màquina de mesal buit, ni bosses hem de tenir, no hem de tenir termòmetres ni res. Molta gent a casa té un forn, no?, i tenim utensilis, que, mira, fins i tot fa molt poquet vaig comprar una greixonera que aquí a les comarques gironines no. La gent no hi està acostumada, no. I en canvi tu te'n vas a una ferreteria a Valls, per exemple, mira, que vaig dar-hi aquest Nadal passat, i que no deixa de ser una llauna que a més de ser inoxidable però molt prima, que tenca malament, que no tenca hermèticament, però que allà l'Enric Ferrer que fa galls del Penedès hi fa uns galls espectaculars amb una cocció ben, allò, ben fàcil, que és poso el gall, poso les cebes, poso el vi blanc, sal i pebre, un bon raig d'oli d'oliva verge extra, al forn i ja està, no? Clar, parlem d'això i diem, podem fer una bona cuina a baixa temperatura amb un forn de casa?
Sí, Tomàs. A casa es pot cuinar tranquil·lament a baixa temperatura i d'una manera molt fàcil. No cal que ens comprem pràcticament res. Si ho comprem, estarà bé i podrem cuinar més. De fet, jo al taller faig cursos de cuina a baixa temperatura per aficionats i déu-n'hi-do la gent que es compra equips, però jo bàsicament intento fer-ho amb el que hi ha, amb una cuina d'inducció. Llavors, sí, potser necessitarem un termòmetre que, escolta, que val 12 euros. Anem a Can Jombo, la ferreteria Sant Hilari, comprem un termòmetre i amb això ja podem graduar més o menys la inducció. Llavors posem la inducció, posem l'oli a 50 graus, posem el bacallà i fem un bacallà al pil-pil amb la cuina d'inducció. I ho podríem fer també amb un de foc, amb un foc de gas, inclús amb vitroceràmica. És ben bé que entendre que no ens podem passar de temperatura. Llavors, em sembla que l'altre dia m'ho deies, vaig penjar una cosa on te muntava un pil-pil. El que fem és que, al no passar de temperatura, la gelatina que desprèn el bacallà es quedi allà dins. I llavors, res, amb un colador, si saps, es fa en un moment. El forn. Abans jo feia el salmó al forn, el salmó al buit, l'envasava, el cuinava amb aigua en moviment, on reunir és això, és aigua molt precisa en moviment, perquè tot tingui la mateixa temperatura, 50 graus. Doncs ara ho poso al forn de casa, però abans l'escalfo bé i poso aigua, que hi hagi molta humitat. Quan hi ha molta humitat, puc baixar el forn de 70 graus i amb la humitat que hi ha, aquest salmó, aquest bacallà, molts peixos, queden pràcticament igual, exactament no, però pràcticament igual que si ho féssim al buit. Però ho puc fer a casa sense tenir equipament i ho puc fer sense gastar una bossa, que en aquest cas no és necessari. Llavors, envasar el buit jo crec que és molt necessari i és útil i no ho podrem treure per poder conservar llavors els aliments, perquè això sí que és veritat que higiènicament ens aporta uns avantatges increïbles i organitzativament increïbles. Però amb coccions d'aquestes directes, que vol dir cuino i menjo, ja està. El mateix amb el foc, quan jo faig ara un peix, tinc la temperatura alta, marco la planxa, però de cop el baixo al mínim i que es vagi fent a poc, això ja és baixa temperatura. I tinc el mateix foc que tenim tots a casa.
Clar, de fet, tot això ens fa pensar una mica en el dia a dia de molta gent que s'emporta, per exemple, la carmanyola doncs, a la feina, a l'escola o on sigui, o que no pot tenir temps de cuinar i que a casa, diguem-ne, inclús podríem dir que menja, entre cometes, de carmanyola, no? El fet de coure el buit fa també que dius, una cosa és cuinar i tu menges, l'altra és que mentre estàs coent, estàs pasteuritzant, no? Depèn de la temperatura que ho facis, sí. No? I, evidentment, no és el mateix coure, no sé,
un tall de bacallà, com deies tu ara, que em sembla que parlàvem de 50 graus, a que fent, jo què sé, uns pits de pollastre o de capó del Prat, i que els fem a 75, no? Però clar, i això que és la seguretat alimentària també.
Sí, aquí el que necessitem és coneixement. Coneixement, saber què podem fer i què no. És veritat, per exemple, el bacallà ja el podem fer segur, i amb cuina catalana ho hem fet sempre segur. Per què? Perquè amb cuina catalana hem fet xup-xup. Llavors, quan que fem xup-xup, el que fem és sobrecoure. Diguéssim que ho fem malament. Perdona'm, eh?
Sí, sí, és així.
Ho fem malament perquè el sobrecuem, però com que li aportem humitat a través de la xamfaina, ja el fem segur, ja ens el mengem l'endemà, perquè al cor, al mig del producte, segur que hem superat els 65 graus. Però si ens ho miréssim molt fredament, podríem dir que ho estem fent molt malament, perquè l'estem sobrecuent, li estem traient gust, però que no és veritat, perquè n'hi aportem a l'altre. Llavors, hi han coses que van bé i hi han coses que no. Llavors, per exemple, el pollastre, clar, jo diria, el pollastre, doncs, no facis la petxuga, fes la cuixa, que aguanta més temperatura. Tots sabem que la petxuga, si ens passem de temperatura i en comptes de 65-70 ni fotem 80 al mig, al cor, serà sec com una cosa. En canvi, la cuixa, ei, que té molt col·làgen, que si cou, allò l'any demà encara serà bo, eh? Encara serà bo. Llavors, què ens falta? Bueno, una mica de coneixement. A la gent que li agrada llegeix una miqueta, veu que no és difícil i que es pot fer. Llavors, les carmanyoles s'han de fer, s'ha de cuinar, i hi ha una cosa que la gent no ho acaba d'entendre, no ho veu clar, que és, sobretot, després de cuinar, el que és molt important és refredar molt de pressa, és intentar baixar de pressa, que, és clar, com ho fem? A Sant Hilari, per exemple, a l'hivern ho tenim fàcil, obrim la finestra i ja està. Però a l'estiu no, llavors es tracta de repartir el màxim possible i intentar aconseguir que un producte arribi a uns 4 graus el més de pressa possible. El podem posar a la nevera? Sí, però ens carregarem la resta de menjars que el farem a la nevera. Per tant, sí i no, el podem posar, però si ho fem, estem fent un mal ús de la nevera. Llavors hem d'esperar que refredi una miqueta i de seguida que puguem a la nevera. O sigui, no és només cuinar, sinó també refredar. I llavors podem conservar el mateix. Tenim molts tàpers, tenim molts recipients que podem tancar hermèticament, no cal que ho envasem tot. Tenim mil coses per ser... ja no diria ni sostenibles, diria per ser normals.
Clar, no, és que em fas pensar, perquè clar, una cosa tan senzilla com, per exemple, podem dir cuina amb una bossa de buit, però per exemple podem dir coure amb un pot, és a dir, podem agafar un pot de melmelada amb un tap nou, no un tap, diguem-ne, utilitzat, perquè no fa ben bé el buit, no? Però allà hi podríem posar-hi, no sé, uns talls de bonítol, que és un peix blau, diguem-ne, que té un preu, diguem-ne, bastant diguem-ne, convencional, si el compares, diguem-ne, amb altres peixos, posar-hi quatre herbetes, una miqueta de sal,
totalment.
Omplir-ho d'oli d'oliva, tancar-ho, i allò ho podríem fer com si féssim el bany-maria, i el que dius tu, una vegada cuit, fer aquest xoc tèrmic, no? Perquè d'aquests 75 a cor de producte baixi 4, i allò a la nevera se'ns aguanti 3 setmanes,
sí,
com a mínim.
Molts
no?
Dies, molts
3
dies.
Setmanes.
El vidre és un gran aliat, i tu deies els pots de marmelada, si no, molta gent compra aquests pots que ja tenen tapes especials per poder coure, que els pots anar utilitzant una vegada i una altra, i que llavors agafes 4 cigrons i poses una cullerada de sofregit si tens, i poses algun taco d'algun embotit que tinguis a dins, una mica de... i pots posar una mica d'escata del nostre amic en Pere, i això ho xarbotes i ho poses a bullir, i l'endemà tens 2 o 3 pots de vidre per diferents dies per menjar uns cigrons guisats, o unes llenties, o unes mongetes amb 4 ingredients. O sigui, amb una mica de ganes, ja n'hi han de solucions per emportar-nos-ho i fer-ho bé. No és tan complicat.
I això que es va posar de moda fa 3 o 4 anyets, de coure, allò, aprofitant quan fas la màquina de rentaplats, això què? Perquè, clar, jo no sé, que aquella temperatura i el temps, si arribem o no arribem a cor. Tu has fet proves o no?
No, ja et veia venir, eh? Ja et veia venir, pensat que aquest et posarà amb un... No ho veig viable. No? Jo crec que això són... Ostres, si anéssim molt malament, sí, però és que, escolta, si hi ha coses objectives. Si jo poso un pot a bullir amb aigua, Jo sé que arribo 100 graus en 10 minuts i n'hi deixo 20 més i això està clar. La rentadora, tu t'imagines el pot de cigrons anar voltant per allà la rentadora? Ostres...
La rentaplats, eh? Ara que ningú es pensi que és la roba.
O la rentaplats. Doncs allà, amb els sortidors aquells que van pujant amunt, cada refreda, cada calenta... Ostres, jo sincerament no m'ho crec. No sé, potser sóc una mica xut o una mica poc creient, però crec que no, crec que és una tonteria, sincerament.
Hi ha una cosa, Salvador, per anar acabant, i aquí no parlaríem, diguem-ne, de cuina al buit, però sí que ens va aportar una cosa impressionant, i això és una d'aquelles coses que jo crec que hi ha hagut un abans i un després amb aquesta cocció a baixa temperatura, que és la cocció dels ous, no? És a dir, jo recordo que els exàmens de quan nosaltres fèiem a l'escola deien quant tarda coure un ou mollet, no? I clar, sabíem, un ou allò, 3 minuts, un ou allò. Si és, ha de ser dur, un ou més o menys 8 minuts. Això ja fa una bona colla d'anys que ja ho vam oblidar-ho, perquè clar, no té res a veure un ou, sobretot el rovell de l'ou, que si el cous a 65, que si el cous a 70, a 75, sí, sí. A 80, o a 100, que diem aquesta temperatura d'ebullició aquí a casa nostra.
És l'exemple. De fet, mira, l'exemple pot ser el llibre que vam fer amb en Joan Rau, que de cuinar a baixa temperatura, que la portada hi ha en Joan aguantant un ou amb el dit. I és la idea de dir, l'ou és molt sensible als canvis de temperatura. Llavors, ha sortit aquesta moda de coure els ous a baixa temperatura, segurament el més comú es mou entre 62 i 65, amb un temps que van variant, canvia moltíssim, jo quan faig cursos sempre coc a 62 i a 63, i un grau de diferència ja dona un resultat diferent a mesura que van passant 10 minuts. Llavors, aquí sí que hem aconseguit que la clara sigui sempre tendra i que el rovell pugui ser o bé cremós o pugui ser de textura de tocinet. Jo me'n recordo haver menjat a Nova York amb el restaurant d'en Willy Dufresne un peix amb un rovell d'ou que era com un tocinet. Llavors aquí sí que diria que per fer això necessitem un aparell molt precís. Crec que hi ha algun termomix que ara ja ho fa bé, però bàsicament aquí sí que coure amb aigua en moviment, amb un termo de cocció, és necessari. Perquè amb alguna prova que he fet sense precisió no surt mai igual.
Jo no sé aquí, Sant Hilari, que sou terra d'aigua, sí que hi ha la font del ferro, no sé si hi ha alguna font d'aigua calenta per aquí.
No en tenim. Tenim aigua picant, però no hi ha aigua calenta, i ens agradaria.
Ara jo recordo fa una bona colla d'anys amb l'Espartac Paran, amb el programa que es feia el divendres, precisament, i a Caldes de Montbui, que surt aquella font aigua, ara no recordo si està 72
pot ser.
O 80, però recordo que vam fer la prova i la vam fer en directe i vam dir, mira, si està a 70 graus ens fotem-li mitja hora, i ens va quedar un ou espectacular, no? I hi ha molta gent que quan va veure aquell vídeo deia, ostres, mai més he bullit els ous, sempre els he cuit a una temperatura molt més baixa, perquè clar, hi ha una cosa que és la gastronomia, que és el plaer, que és molt diferent.
I l'altra és l'alimentació, un ou bullit, un ou dur, perd molt i molts nutrients. Un ou cuit a baixa temperatura, que és precís, i que s'ha de menjar al mateix moment, o al mateix, un temps molt, perquè llavors sí que hi ha risc, a nivell de nutrició és molt millor. Amb això guanyem. Però ens hem de menjar, coure i menjar. No ho podem deixar passar, si no seria com fer una maionesa i tenir el risc de la salmonella. O sigui, hi ha avantatges i desavantatges. Però l'ou és l'exemple més clar de les peculiaritats d'ou cuina a baixa temperatura.
Salvador Brugués, cuiner, mestre de mestres a l'Escola d'Hostaleria de Girona. Escolta, això que dèiem ara, a nivell d'usuari, és apte per a tots els públics, diguem-ne, aprendre a cuinar a baixa temperatura, aprendre a cuinar al buit?
És molt fàcil, és apte i de fet ho està fent molta gent, s'ha posat molta gent, inclús molta gent jove, que els agrada i veuen que al final és tenir una mica de coneixements i ganes. I escolta, jo d'avui el que hem fet l'entrevista, l'únic que em sap greu és que no hagis dit que va ser alumne meu.
Sí, no, és que és veritat, clar. No? El 90, no? Del 90 al 91. 90,
vull dir que ha plogut i aquell temps sí que tot això encara no ho fèiem.
No ho fèiem i te'n dones compte de que la cuina és un... Tal com diu en Joan Roca, no? La cuina és un llenguatge per explicar històries, però una de les coses més boniques és que la cuina és viva, no? És una evolució, és com la llengua, no? I això és una d'aquelles coses que sempre recordarem i sobretot sempre ens aporta una cosa que és molt important, que és discurs, no? És llenguatge, és aquesta manera, diguem-ne, d'entendre la cuina i sobretot també moltes vegades de no deixar la tradició de la cuina, perquè a vegades també la podem millorar, no? La cuina tradicional.
Bona meva. Mira, jo et diria que hi ha un plat que per mi m'emociona molt, que és un plat de sopa de farigola, que ho feia la meva mare, que el feia sempre, feia els alls, i que al final acabava amb un ou i ho aixetava. I jo me'n recordo que aquella sopa em feia un fàstic terrible, però el seu record em va fer que jo pogués fer la recepta de sopa de farigola. Llavors la vaig fer igual que ella, només que llavors la vaig triturar, la vaig colar, la vaig passar, crec que amb els contextos que tenim ara, i l'ou, en comptes de tirar-li i sobrecoure-la allà, el servim amb un ou cuit a baixa temperatura. Com faig això, faig un plat i recordo doncs això, quan menjàvem a casa, que la meva mare amb el seu pot cremat de tota la vida feia aquella sopa. Llavors m'ha servit la tradició d'un gran plat modernitzar amb una bona tècnica. I veig que la gent que ve per l'escola, sobretot la gent gran que ve per l'escola i torna a menjar sopa de farigola posada al dia, és el plat que en disfruten més, d'una cosa tan senzilla i tan humil, i és una lliçó de sostenibilitat, perquè aprofitem el suc de la verdura de dinar i el pa que ens va sobrar ahir de sopar, que és, un plat 10.
No, i de fet hi ha molts plats. Jo recordo que el meu pare, per exemple, no volia menjar farro, que no deixa de ser un brou, diguem-ne, lligat amb farina de blat de moro, perquè deia que no era bo, perquè clar, ella a la seva època, diguem-ne, a l'època de la postguerra, el feien amb aigua, amb algun retall de pernil o de cansalada que hi havia per allà, i allò no tenia gust de res, no? I avui en dia un farro amb un brou, sigui de carn o sigui vegetal, sigui de bolets, amb el farro cuit bé, amb allò ben molgut i tot, és un plat espectacular, no?
Exacte, es tracta d'això, es tracta de que no perdem les arrels, però que si les podem millorar, doncs bueno, que ho fem.
Salvador, esperem que les persones que ens escoltin avui a la Fonda de Catalunya Ràdio agafin, diguem-ne, aquest tic de dir, ei, podem, diguem-ne, modernitzar la nostra cuina fent petits canvis, allò que deia aquell senyor, no?, que els petits canvis són poderosos, que fem una cuina més saludable, com deies ara amb aquest discurs, diguem-ne, que ara està molt de moda, però que això els nostres avis i àvies ja ho feien, que era més sostenible, saludable, sostenible i, sobretot, gustosa, que sigui gastronòmica.
Totalment d'acord.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Pep. Moltes gràcies.
Anem a mirar si li fotem foc a aquesta cuina o no.
Va, fotem-li.
Sí?
Sí.
Va.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase del cuiner Joan Roca que diu: avui en dia, el cuiner és un inconformista. Si no, no hauríem arribat a on hem arribat. Esperem que us hàgiu passat molt bé amb aquesta fonda, tan culinària, tan gastronòmica, i si tot va bé, ens tornem a trobar en un nou podcast aquí, a la Fonda de Catalunya Ràdio. No patiu, que tindrem la porta ben oberta perquè tenim les taules a punt. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran. Si la visca al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.